suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç.
Bona tarda, Sant Vicenç. El meu nom és Álvaro González, soc psicòleg i avui estic molt emocionat perquè comencem el programa del grup. Arrenquem amb molta il·lusió i alegria. Aquest programa s'emitirà tots els dijous de 4 a 5. Si no el podeu escoltar en directe, podreu escoltar-lo al podcast de la ràdio, radio.sbh.info. Repetim, radio.sbh.info. I arrenquem amb tot l'amor i la dedicació del món. Intentarem setmanalment ajudar a les persones que patiu per estar cuidant a una persona dependent o que, per desgràcia, heu patit una pèrdua d'un ésser estimat. I amb més importància ara que estem vivint temps de pandèmia. I us explico una mica quin és el motiu i quin és l'origen d'aquest grup. El primer de tot és explicar-vos la història del GAM Sambi. És un grup de recolzament que vam començar des de fa uns anys per part de serveis socials a l'Ajuntament, que portem més de 6 anys en marxa ajudant a cuidadors i cuidadores de persones dependents. Després es va fer un grup dedicat a l'elaboració del dol per persones que havien perdut a éssers estimats, i recentment havíem començat un grup amb ADISCAP, amb pares de nens amb discapacitat. Però després va venir la pandèmia i ens hem hagut de reinventar, i aquí estem, a la ràdio, per intentar arribar a les màximes persones possibles i intentar ajudar-vos. El primer de tot, el primer que us haig de dir, com a professional que porta molts anys fent aquests grups, és que no esteu sols. I dic això perquè l'objectiu d'aquest programa, precisament, és que si en algun moment us heu sentit sols, això arribi a la fi. D'ara que acabi aquest programa, dintre d'una hora, aquest espai a la Ràdio Municipal de Sant Vicenç, no esteu sols ni soles, estareu acompanyats i acompanyades per totes aquelles persones que estan escoltant i patint la vostra mateixa situació, i per suposat els professionals que lluitem cada dia defensant la nostra professió i intentant ajudar-vos en tot el que en què és possible. He tingut el privilegi de poder col·laborar en aquests grups, com us deia, durant molts anys. Ens hem hagut de reinventar, però aquí som. Comencem aquest projecte del grup, i a partir d'avui, fins on puguem arribar aquest humil programa, intentarem ajudar-vos en tot el que sigui possible. I com deia Gandhi, siguem el canvi que volem veure en el món. Gràcies a tots i a totes, i sense més dilació, arrenquem el programa. I abans de res, presentar-vos una miqueta com serà el contingut setmanal del programa. Primerament, farem, com estic fent ara, una presentació del que tractarà el programa. Començarem sempre amb un relat, un conte, per reflexionar una miqueta sobre el tema que tractarem. I després, després d'aquest conte o aquesta metàfora inicial per reflexionar una miqueta, faré una petita introducció teòrica, molt curteta i amb un llenguatge molt, molt entenedor i amb claus pràctiques per intentar ajudar-vos en temes més pràctics en el vostre dia a dia, tant com a cuidadors com a persones que han perdut algun ésser estimat, igual que feien amb els grups en presencial. Després us exposaré algun cas, perquè considerem que dintre dels grups de recolzament hi havia una part molt important d'aquests grups i que ens estava ajudant molt als assistents, que és el compartir casos. O sigui, el fet de sentir-se part d'un grup de persones que pateixen els mateixos problemes que nosaltres, que tenen uns problemes semblants, o que estan cuidant una persona i estan patint coses semblants a les que ens passa a nosaltres, per exemple, o que han perdut un ésser estimat i es senten emocionalment com nosaltres, Això està demostrat que crea un efecte reparador a nivell emocional en totes aquelles persones que assisteixen al grup. I per tant això no volíem perdre-ho, no volíem perdre-ho aquí a la ràdio. Llavors cada setmana exposarem un cas que segurament us serà molt familiar a molts, i que us podrà ajudar a reflexionar una miqueta sobre quina és la situació actual a la que esteu. I després sempre portarem un professional, farem una secció d'entrevista, una petita entrevista en què li preguntarem a un professional sobre cada dia amb una temàtica diferent, sobre un tema diferent, i intentarem que us serveixi d'ajuda. Intentarem portar tot tipus de professionals que en el vostre cas, qualsevol cuidador o cuidadora, li seria interessant escoltar, opinar sobre diferents temes. I per acabar, finalitzarem amb una frase o un aforisme i una reflexió final per tancar de la millor manera possible el programa. I sense més pausa, comencem amb la primera secció del programa. I avui comencem la primera secció de relats o contes o metàfores inicials amb un conte que és molt especial per mi, perquè l'he utilitzat en molts grups, en moltes sessions al llarg de la meva experiència. Crec que és un conte molt bonic i no podíem començar d'una altra manera. I és el conte de l'elefant encadenat. És un conte en el que un pare i el seu fill van al circ. Llavors el nen veu un elefant molt gran, molt, molt, molt gran, encadenat a una estaca molt petiteta. Llavors es gira cap al seu pare i li pregunta: pare, per què aquest elefant tan gran està encadenat a una estaca tan petita si podria trencar-la sense cap tipus d'esforç? I el pare, pues, que no veia venir la pregunta, reacciona dient-li: bueno, pues perquè l'elefant està domesticat. Però el nen era molt llest i no li val aquesta explicació, i li contesta molt intel·ligentment: però llavors, si està domesticat, per què el tenen lligat? I aquí el pare, pues, ja no va saber respondre. I llavors un senyor que passejava per allà els interrompeix i els diu: perdonin, no he pogut evitar escoltar-los, i si volen jo puc explicar-los per què. Llavors el pare es gira i li diu: sisplau, expliqui'ns-ho. Llavors el senyor els diu que aquest elefant, abans de ser tan gran, pues havia sigut un nadó, havia sigut un elefantet petit, i el van lligar a aquesta mateixa estaca. I va estar tirant d'ella durant nit i dia, durant moltes hores, durant moltes nits, plorant, cridant, i va entendre i va aprendre que no podia lluitar contra aquesta estaca, que li era impossible lluitar contra aquesta estaca. Llavors, quan es va fer gran, aquesta creença va quedar fixada a la seva ment, i quan veu aquesta estaca no es creu capaç d'arrencar-la, tot i que evidentment, si volgués, sí que podria arrencar-la. I la reflexió que traiem d'aquest conte és que moltes vegades, tant els cuidadors com les persones que hem perdut algú important, com la gent en general, tenim moltes estaques. Portem moltes estaques com les de l'elefant, i ens posem limitacions que realment no són reals, no? I hi ha una sèrie de creences que marquen la nostra realitat. I és que la realitat no és la realitat, sinó és el que nosaltres ens expliquem que és la realitat. O sigui, les nostres creences marquen la nostra realitat, i aquestes estaques, evidentment, ens limiten, i hem d'aprendre a afrontar-les, a posar-les a sobre de la taula i intentar trencar-les d'alguna manera. I aquest és l'objectiu d'aquest programa i dels grups de suport que estàvem fent fins ara, és trencar aquestes cadenes, intentar trencar les creences que limiten el cuidador, que fan patir el cuidador i que moltes vegades, com veurem en el programa d'avui, ens autoinfligim nosaltres. És molt important que ens cuidem a nosaltres mateixos, perquè si no ens cuidem a nosaltres mateixos és molt difícil que cuidem a la persona que estimem. Tenim un lema que sempre utilitzem en els grups de suport, sobretot de cuidadors, que és cuidem el cuidador, perquè la persona que pateix, la persona malalta, ja és suficientment cuidada moltes vegades, però ens oblidem que una de les persones que més pateix dintre d'aquesta situació és el familiar que s'estableix com a cuidador principal. També és molt important gestionar aquestes creences quan mor un familiar estimat i hem de gestionar aquesta pèrdua. I jo utilitzo una metàfora que m'agrada molt per parlar d'aquesta frase de cuidem el cuidador. I és que quan estem a un avió i es perd la pressió en cabina, normalment cauen les mascaretes d'oxigen i el que ens diuen, la instrucció que ens donen és primer posa't tu la mascareta i després posa-li al del costat. Igual que aquí, no? Primer cuidem-nos nosaltres i després cuidem a la persona que pateix. I és una raó molt lògica, perquè si no ho fem així, doncs és possible que nosaltres ens desmaiem per pèrdua d'oxigen i no arribem a posar-hi la mascareta a l'altre, ni ens la posem nosaltres. Per tant, amb aquesta lògica, doncs hem d'intentar cuidar el cuidador. I aquesta és una de les creences principals que afecten el cuidador i que són l'estaca de molts cuidadors, que és, haig de cuidar aquesta persona com sigui, jo sóc lo secundari, jo no tinc importància, jo estic bé, però aquests grups, precisament, i per lògica també aquest programa, serveixen precisament per arreglar això, perquè tinguem un espai on puguem sentir-nos recolzats, on puguem recolzar la motxilla de pedres durant un momentet per agafar forces per la resta de la setmana. I aquest és l'objectiu dels grups i és el nostre objectiu del programa que comencem avui. Moltes gràcies. I comencem amb la següent secció.
Estàs escoltant El Grup amb Álvaro González.
I avui estrenem la secció de la introducció teòrica sobre el tema, parlant sobre les creences, com no podria ser d'una altra manera, no? Com us deia amb el conte anterior. I treballarem els sis pensaments o les sis falses creences principals que acostuma a tenir un cuidador o una cuidadora quan fa, doncs, aquesta tasca que a vegades és tan dura. I al llarg dels programes anirem veient diferents aspectes importants a tenir en compte per poder exercir com a cuidadors, com a cuidadores, però aquestes creences són claus per evitar, sobretot, cremar-nos com a cuidadors, perquè això és el que tenim que intentar evitar, perquè al final cuidar persones dependents pot ser molt estressant, pot ser molt dolorós, i les creences que tenim com a cuidadors, com a cuidadores, doncs marcaran fortament les emocions o els sentiments que sentirem, i que si no gestionem bé o no som conscients de les diferents creences que van apareixent, pues, podrem patir un síndrome de burnout o cremar-nos, com es diu vulgarament, no? I arribar a patir, pues, coses tan sèries com una depressió o ansietat. Per tant, per això és tan important cuidar el cuidador I és tan important cuidar les nostres creences, perquè aquestes marcaran la nostra realitat, com dèiem al principi. Avui us porto algunes creences, algunes falses creences, que moltes vegades, si no en som conscients, doncs ens semblen reals, semblen que són molt reals, i que alimenten aquestes emocions que ens fan patir, com dèiem al principi. Comencem amb la primera falsa creença.
Quantes més coses faci per la persona, millor la cuido.
I aquesta és una creença que apareix moltes vegades i que, per desgràcia, i que afecta molt els cuidadors. Sembla que quan més coses faci per la persona, millor la cuido. Però no hem d'oblidar que la persona necessita un espai, necessitem intentar tot lo possible que la persona no perdi la seva autonomia. Si, per exemple, estem davant de, per exemple, d'una persona amb Alzheimer i la persona perd memòria, intentem que no perdi la seva autoestima, també. Llavors hem de deixar-li la responsabilitat d'algunes tasques, sempre amb una certa seguretat, evidentment, i de forma controlada. Però és molt important que les persones se sentin útils, se sentin se'ls té en compte, se'ls respecta, perquè moltes vegades ens centrem molt en la seva pèrdua cognitiva, però no recordem que també una persona que pateix una malaltia que la fa ser dependent de nosaltres també està perdent la seva autoestima, i el fet de proporcionar-li certes responsabilitats ens pot ajudar a fer-la sentir més útil, i a la vegada pot descarregar-nos a nosaltres de feina. El que passa és que moltes vegades no permetem això, perquè com a cuidadors pues, pensem que ho hem de fer tot nosaltres, i que la persona, si és dependent, doncs és absolutament dependent. I entenc que moltes vegades tenim aquesta creença, com és normal, perquè veiem com el nostre familiar cada dia empitjora i tenim por de que no pugui fer les coses per ell mateix, però hi ha una part molt important, hi ha una corrent molt important dintre la psicologia, que és l'atenció centrada en la persona, que es basa sobretot en nutrir aquesta autoestima de la persona dependent, perquè s'ha demostrat que d'aquesta manera millora la persona emocionalment, i això és el més important. És molt important, jo sempre utilitzo aquesta idea en els grups de recolzament, és molt important cuidar amb el cor. Què vol dir això? Que el fet de donar carinyo a la persona és molt més important que qualsevol altra cura que puguem donar-li. I passem a la segona falsa creença.
Només jo puc cuidar així de bé.
I aquesta és una de les creences també més esteses i que al final afecten molt al cuidador o a la cuidadora, perquè sense voler estan deixant de demanar ajuda, perquè no poden demanar ajuda, perquè pensem que només nosaltres podem donar-li el que la persona dependent necessita. I no és veritat. No significa que perquè ens deixem ajudar estem claudicant o ens estem rendint, però a vegades ens queixem. Moltes vegades les persones que venen al grup es queixen de que no reben ajuda, però han sigut elles mateixes les que a poc a poc s'han anat allunyant i han anat denegant aquesta ajuda, no s'han deixat ajudar inconscientment. Però hem d'aprendre que com a cuidadors o com a cuidadores també tenim un límit, que és una mica l'objectiu del programa d'avui, que entenem que tenim uns límits, que podem arribar a desgastar-nos si no aprenem a delegar, si no aprenem a compartir certes responsabilitats. I clar, si creiem que nosaltres podem cuidar, només nosaltres podem cuidar la persona de forma òptima, pues, evidentment no delegarem i tenim un problema, perquè serà més normal que acabem desgastant-nos, no? I jo crec que és important que derroquem aquesta falsa creença i ens deixem ajudar molt més i intentem delegar molt més. Passem a la següent.
El meu desgast és signe de debilitat.
Aquesta és una altra creença que apareix bastant als grups, és el tenir la falsa sensació de que els altres tenen molts problemes, però sembla que es porten millor que jo, no? Això, quan venim als grups, quan fèiem els grups presencialment, passava molt, no? La persona venia i quan exposava el seu problema se la veia com molt desbordada, com sense... amb la sensació de que no podia amb la situació, i quan escolta altres persones que potser estan pitjor que ella o que ell, teníem com una sensació de tranquil·litat, no? O sigui, el fet de venir a compartir el grup ens dona certa tranquil·litat, perquè veiem que hi ha altres persones que estan amb la mateixa situació que nosaltres i que els està costant igual que ens costa a nosaltres. I això significa que hem de pensar com a cuidadors que ho estem fent el millor que puguem, però que moltes vegades aquesta tasca és molt difícil, és molt complicada i provoca molt de dolor, com és normal, i no podem sentir que nosaltres no ho estem fent bé. Nosaltres estem fent tot el que podem, i això és el més important. Com deia amb la creença anterior, cuidar amb el cor és el més important, i aquí torna a estar de manifest. Nosaltres no som ni més febles ni més forts que els altres. Intentem fer el millor que puguem. El que passa és que aquesta, com ha passat amb les altres, doncs és una creença, i les creences, doncs, ens creen aquesta realitat.
Derrotar aquests símptomes requereix d'uns grans canvis.
Moltes vegades, i amb la intenció de no reconèixer el propi desgast, i per por a fallar la persona que cuidem, ens plantegem que necessitem grans canvis, que necessitem fer grans coses per intentar canviar la situació. Però el que ens adonem en els grups moltes vegades és que petits canvis ajudarien ja a fer grans millores. Petites accions que juntes millorarien moltíssim el nostre estat emocional, millorarien la nostra capacitat per cuidar. Però ens plantegem que hem de fer un gran camí, però els grans camins comencen amb petites passes, no? I en aquest cas, els petits canvis ja ens ajudaríem moltíssim a poder protegir-nos i poder cuidar-nos molt més com a cuidadors. És a dir, el fet de poder tenir un moment per nosaltres, de poder donar un passeig amb les amigues, amb els amics, o poder sortir una estona entre el temps que estem cuidant a la persona, doncs ja ens donaria molt. I a vegades pensem que per tenir una estona doncs no arreglarem res, i és una de les creences falses, no?, del cuidador, que sembla que no sigui suficient en fer petits canvis. I petits canvis poden fer, com deia, millorar moltíssim la nostra situació emocional.
Tot el que està passant ha de ser un secret.
I aquesta és una de les creences també més esteses, no? El que intentar que sigui un secret, perquè ens sentim cremats, ens fa vergonya que ens vegin així, o ens fa vergonya que vegin els símptomes que tenim per ser cuidadors que estem una mica més cremats, que tenim un estat d'ànim baix. Llavors intentem amagar, perquè sembla que sigui una vergonya el fet d'estar cuidant a una persona dependent i sentir que no estem arribant, o que no l'estem cuidant com nosaltres voldríem. I és tot el contrari. Això ho parlem moltes vegades als grups. Evidentment, sempre hi ha un estigma. Hi ha un estigma tant per la persona malalta com per la persona que cuida. I el que hem vist en tots aquests anys de grups, i que crec que és una conclusió important que heu de treure, és que, bueno, és important trencar l'estigma, perquè l'estigma ens fa mal i ens afecta com a cuidadors, perquè és molt difícil portar aquesta càrrega constantment. I hem de trencar aquest estigma. I el fet de cuidar una persona, primer, no és culpa nostra, perquè la malaltia no és culpa nostra, no és responsabilitat nostra. El que és responsabilitat nostra és cuidar el millor possible de la persona que estimem. I parlant de les creences, i recordant una miqueta el conte de l'elefant, aquesta estaca, en aquest cas, aquesta falsa creença, el que fa és sostenir una realitat que ens afecta, que és negativa i que no ens ajuda en absolut, que és prendre'ns això com si fos algú de lo que està avergonyits, algú de lo que amagar-se. I és tot lo contrari, no? Hem d'estar orgullosos de poder cuidar la persona que estimem i fer-ho de la millor manera que puguem. Això és lo que pensar això ens ajudarà a tenir certa tranquil·litat i no patir tant, no? Amb una creença que és fàcilment és fàcil de trencar, aquesta estaca, no fàcil de trencar una vegada en som conscients, no és fàcil de trencar si nosaltres hi estem dintre, no? I precisament aquest programa no pretén solucionar la vida de ningú, sinó donar-vos una perspectiva diferent. Jo crec que això és el més important, és el més bonic i és l'únic a el que podem aspirar, penso.
L'únic que necessito són vacances.
I aquesta és una creença, l'última, la sisena, que està molt extensa i que he escoltat moltes vegades en els grups, i que és normal que surti com a resultat d'un desgast molt gran a nivell de com a cuidadors, no? Perquè al final patim moltíssim i estem molt desgastats després de moltes hores cuidant a la persona i creiem que en un dia lliure o que en unes setmanes lliures pues ja es solucionarà el problema i ja estarem bé i ja aquest desgast desapareixerà. No, però el problema és que no funciona així. És molt més potent fer petits retirs, petites pauses, com dèiem abans, com dèiem la creença anterior, no calen grans canvis, només petits canvis, no? El trobar l'espai per nosaltres com a cuidadors seria molt més important que no pas tenir unes vacances, i això és el que diuen els estudis, no? Que la manera de desconnectar és més fàcil fer-ho mitjançant microretirs, micropauses, diguéssim, dintre del mateix dia de la rutina, del dia a dia com a cuidador, que no pas tenir una setmana de desconnectar absolutament de la persona i després tornar. I bueno, el que diuen els estudis és que quan tornem ràpidament en uns dies o en unes hores, tornem a recuperar aquest estat de desgast, d'ansietat o fins i tot de símptomes depressius en el que ens trobem com a cuidador, perquè és una tasca molt feixuga i ràpidament tornem a sentir aquesta sensació d'estar cremats, i això és el que hem d'intentar evitar. Aquestes són sis aquestes que hem vist, són sis de les creences més típiques del cuidador, de la cuidadora cremada i superat o superada per la situació. Bueno, una mica és perquè pugueu reflexionar-ne, per veure si alguna d'aquestes us ha passat alguna vegada pel cap. Aquestes són algunes de les que hem treballat en els grups i que m'han semblat més potents i que us volia portar en aquest primer dia. I ara mateix, després d'aquesta part, passem a l'exposició de casos que pot inspirar-vos d'alguna manera. I aquesta secció, la secció dels casos reals, com us deia, serà una secció important, perquè al final la farem amb l'objectiu, amb el mateix objectiu que ho fèiem als grups, no? Abans us deia que un dels aspectes que més funciona del grup és el que els psicòlegs li diem la universalització, o el fet de portar el meu cas en un grup i escoltar altres persones que estan amb la mateixa situació que jo, o amb una situació molt semblant a la meva, em pot ajudar a, a treure una mica de ferro, a veure que no estic sol o que no estic sola en el món, perquè a part d'aquestes creences que hem parlat fa un moment, és un dels problemes que es troben més els cuidadors, que és el fet de sentir-se sol o sola davant de tota aquesta problemàtica. I això és el que hem d'intentar abordar, o és el que intentem abordar en els grups de suport emocional, i és el que intentarem setmana a setmana amb aquest programa, amb totes les nostres forces. No podem fer un grup real, però ens hem plantejat portar un cas real dels que hem viscut al llarg de tots aquests anys, els grups, perquè al final jo crec que, igual que les històries, els casos ens inspiren coses personals. Intentaré portar casos diferents, en contextos diferents, amb famílies diferents, amb persones diferents, amb edats diferents, per intentar que els que ho esteu escoltant a l'altra banda reflexioneu sobre si hi ha algunes coses en comú amb el vostre i potser us poden inspirar d'alguna manera. Aquest és una mica l'objectiu. Per tal de recopilar aquests casos, per fer-ho més dinàmic i poder-ho fer més pràctic per a vosaltres, no dubteu en enviar-me els vostres casos personals. Jo mantindré tot l'anonimat possible, però intentaré compartir-lo i parlar-ne en el programa. Me'ls podeu fer arribar amb un missatge d'àudio, amb un WhatsApp, al telèfon 606-212-007. Repeteixo, 606-212-007, o al mail a.gonzalez.psico@gmail.com. Repeteixo, a.gonzalez.psico@gmail.com. O si preferiu, per xarxes socials, per Instagram o Twitter, a la compte @alvaro_psico. Repeteixo, @alvaro_psico. Quan m'envieu aquests casos, els escoltaré, intentarem portar-los al programa de forma setmanal per intentar inspirar altres persones, o que vosaltres mateixos rebeu el feedback de l'experiència de tots aquests anys amb el grup. I l'objectiu final és que us agradi més o us agradi menys el que obtingueu. És l'important, el més important en tot això és que us sentiu el menys sols possibles, us sentiu acompanyats, encara que siguem un programa de ràdio, però que el que aspirem és a que us sentiu acompanyats en aquest cas. I comencem amb el primer cas. Es tracta d'una persona que està cuidant a la seva germana. Aquesta es va quedar sola perquè el marit va desaparèixer, la va deixar, els seus fills també no van voler saber res de la seva mare. I llavors la seva germana, que és l'assistenta al grup, va decidir fer-se càrrec perquè començava un deteriorament cognitiu important que ja donava senyals, però que encara no era profund, i va decidir portar-se'l a casa amb el seu marit per fer-se càrrec. Llavors, bueno, pues, els anys van anar passant, els mesos, els anys, i bueno, aquesta persona manifestava als grups que estava molt contenta, que sentia molt orgullosa de cuidar la seva germana, però que es veia una miqueta desbordada, per això acudia al grup, no? Llavors vam intentar entre tots convèncer-la de que pogués portar-la a un centre de dia o a una residència unes hores per no estar tan desbordada, però aquí apareix un altre estigma important, que és el fet de portar una persona a una residència o un centre de dia, pues és una cosa que molt difícil d'afrontar. quan a lo millor en aquell centre o en aquella residència doncs li poden donar unes cures que nosaltres no podem oferir a casa, però portem aquest estigma social i bueno, doncs ens va costar convèncer-la en el grup. Al final la vam convèncer i va decidir portar-la per provar uns mesos i va estar molt contenta perquè pels matins doncs, podia desconnectar, podia descansar. Una de les creences que hem parlat abans, no? Que no calen grans canvis, sinó simplement unes horetes per curar-se a si mateixa, per tenir temps per si mateixa. I després, al final, donava, fins i tot, això ho hem parlat moltes vegades als grups, fins i tot donava millor servei i tot, en el sentit de que emocionalment doncs, podia cuidar-la molt millor i tenia molta més paciència, i això a l'altra persona també se li transmet d'alguna manera, no? Però si no ens cuidem a nosaltres mateixos, doncs difícilment podrem donar bona cura a la persona que tenim davant. I bueno, van passar els mesos, van passar els anys, ens manifestava el grup que estava molt contenta, però seguia sentint-se culpable per deixar-la allà tots els dies. Però bueno, a poc a poc es van anar convencent perquè va veure que la persona, que la seva germana estava millorant i fins i tot es mantenia bastant estable, tot i que la demència seguia avançant, no? Bueno, van anar passant els mesos, els anys, com comentàvem, la persona seguia assistint al grup perquè també, tot i tenir l'ajuda del centre de dia, pues, seguia bastant desbordada per tot el que estava passant, per tot el que significa cuidar una persona que cada vegada és més dependent i que l'has vist en plenitud de condicions i ara cada vegada la veus en pitjor estat, i això és molt dolorós pel cuidador. Doncs bueno, seguia assistint al grup per recolzar-se una miqueta amb nosaltres, no? La cosa va anar avançant, la seva germana va anar empitjorant i va haver d'augmentar aquestes hores perquè ja no podia ni moure-la del llit, per desgràcia, i bueno, va acabar ingressant-la a una residència en la que pues, tots els dies anava a visitar-la. Aquesta decisió va costar moltíssim, però vam haver de convèncer-la perquè a casa ja no tenia els mitjans, i això passa moltes vegades, que els cuidadors, tot i no tenir els mitjans, segueixen tossuts en què no volen, entre cometes, fallar-li la persona. I no és fallar-li, és potser donar-li una major qualitat, unes millors condicions, perquè al final una residència doncs, tenen tots els mitjans, la grua, el llit abatible i totes aquestes coses que nosaltres a vegades doncs, no podem donar-li a casa seva, no? I bueno, va arribar un dia en el que doncs, va començar a empitjorar aquesta persona, i bueno, doncs ens vam preparar per lo pitjor, i va arribar el moment en què, bueno, en què la persona no estava bé, i la seva germana va començar a anar doncs, més hores, més dies, i nosaltres doncs, vam recolzar-la en aquest sentit, no? I va arribar el moment en què la cosa empitjorava molt, però el personal de residència li va demanar a aquesta persona que marxés cap a casa i que deixés la seva germana allà sense problema, que necessitava descansar, que portava moltes hores allà i que no podia fer una altra nit més, i que elles s'afanyarien en trucar-li si passava qualsevol cosa. I bueno, va rebre la trucada de que la seva germana estava empitjorant molt. Es va afanyar en arribar, això eren les 3 o 4 de la matinada, però quan va arribar, doncs, desgraciadament, se la va trobar ja que havia mort. I això és el que vam treballar en el següent grup, no? En el grup de dol. Ella va assistir després al grup de dol i vam treballar també això, no? Jo aprofito el cas d'avui per tractar dues coses, no? Primer, les creences com a cuidador, i després les creences com a persona que ha perdut, com a cuidador que ha perdut a la persona que cuidava, no? Al final, en una malaltia degenerativa tenim temps de fer el que en psicologia es diu un dol anticipat, i aquest dol anticipat, per molt que el fem, doncs quan arriba el moment de despedir-nos de la persona, doncs és igualment molt dur, no? Però en aquest cas va ser doblement dur, perquè ella, el grup, ens manifestava que havia tingut la sensació de no poder-se despedir, de no poder tancar, tot i que la seva germana segurament ja no seria conscient de qui era ella, però el fet de no haver-se pogut despedir de la seva germana era una cosa que li estava fent molt de mal. I aprofito per parlar això perquè crec que ho parlarem en altres programes que dediquem més al dol, però jo crec que una de les, un dels factors més importants del dol és poder elaborar aquesta despedida, aquesta pèrdua, no?, d'alguna manera. I el que dic sempre, no?, que al final el dol no és oblidar la persona, sinó que és integrar la seva pèrdua. I el fet de despedir-se d'aquesta persona és molt important per integrar la pèrdua, no? Però tenim altres maneres de poder-ho treballar, i ho vam treballar al grup. Ja veurem de quina manera, més endavant, però és molt important realitzar aquest tancament, d'alguna manera. I és una mica el que li vam recomanar i la vam anar guiant perquè fes, no? Aquest cas ho té una mica tot, no? Per això és el que he escollit per al primer programa, perquè resumeix una miqueta moltes de les coses de les que parlarem o intentarem parlar al llarg dels programes a partir d'ara, sobretot encarat a deixar-se ajudar, encarat a cuidar-se com a cuidador, i després, una vegada perdem aquesta persona que és important per nosaltres, de quina manera podem elaborar aquesta pèrdua i integrar aquesta pèrdua de la millor manera possible. I jo crec que les conclusions més importants d'aquest cas és que ens hem de deixar ajudar, hem d'intentar buscar ajuda quan sigui necessari, no carregar-nos amb tota la responsabilitat, i que al final també hem de gaudir de cuidar d'alguna manera, que pels que esteu desbordats us sonarà a utopia, però crec que el fet de... Ho anirem veient en altres casos, altres setmanes que portaré, però el fet de cuidar una persona també es pot gaudir en alguns moments, no sempre, perquè moltes vegades es fa molt dur, però es pot gaudir. I aquesta persona, al final, quan la vam anar convencent de que es deixés ajudar, va veure la millora i va admetre que, bueno, que no estava actuant de la millor manera possible, no? I jo crec que això és el més bonic i el més inspirador d'escoltar els casos d'altres persones que, com nosaltres, ho han intentat fer el millor que han pogut, però que moltes vegades arribem on arribem i ens hem de deixar ajudar de la millor manera possible. Crec que això és el més important del cas d'avui, i aquesta és una mica, serà una miqueta l'objectiu d'aquesta secció, el fet de poder anar compartint casos i de que sentiu que hi ha altres persones que també pateixen coses semblants a les vostres, i com deia abans, pues, donar-li una miqueta més de sentit a tot això, i que també tingueu un espai on pugueu enviar els vostres casos o aquelles situacions que vosaltres esteu patint per poder-les compartir amb tots els oients.
El grup, dijous de 4 a 5 a Ràdio Sant Vicenç.
Estrenem la secció del programa. Hem portat a la Mireia Vergés, que és la regidora de gent gran de l'Ajuntament, que representa el servei del que formem part, del que forma part aquest grup. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui. La nostra idea avui era parlar una miqueta de tot plegat, del programa, i una miqueta... Posem l'inici en parlar dels nostres grups, del GAM Sambi, que és una miqueta el nostre buque insígnia, que porta molts anys. Són grups de recolzament per persones que cuiden a familiars dependents,
Després aquest grup s'ha anat consolidant i fa uns 3 anys més o menys vam iniciar el grup de suport pel dol, per donar continuïtat a aquest grup, per les persones que les persones dependents que cuidaven morien, i per poder elaborar aquesta mort. I després, últimament, abans de la pandèmia, havíem iniciat el grup amb pares i mares d'Adiscap. Lamentablement, la situació ha sigut la que ha sigut. No volem perdre aquesta iniciativa, aquest grup, perquè creiem que és molt important. I abans de ficar-nos a parlar una miqueta d'aquest programa, primer de tot, què et sembla tot plegat? O sigui, quin balanç fa la regidoria d'aquest servei? Quina és la teva opinió d'aquest servei?
Bé, doncs, d'aquest servei l'opinió és molt, molt bona i molt, molt positiva. Considero que és un servei, doncs, pràcticament essencial, que dona suport i ajuda a totes les persones, doncs, que estan fent assumint aquestes tasques de cuidar algun familiar en situació de dependència. Són persones, doncs, que també estan patint el que significa, doncs, donar atenció, cures i tot el que implica, doncs, tenir una persona dependent al seu càrrec, i aquests grups, aquest suport, doncs, els ajuden a poder gestionar tot el que seria, doncs, la càrrega emocional o l'estrès, o un espai on poder compartir, doncs, les experiències, vivències, angoixes amb la resta, doncs, de familiars cuidadors i entre tots, doncs, mirar de fer una miqueta més fàcil, doncs, tota la situació que tenen a sobre.
Totalment, i és així, i les persones que assisteixen moltes vegades és el primer que diuen, no? Que el fet de venir i compartir amb altres persones que estan patint la mateixa situació que ells, els repercuteix en el seu estat emocional, ja se senten més acompanyats, i és molt potent l'efecte que tenen aquests grups, i per això seguim lluitant dia a dia perquè aquests grups continuïn endavant. I tenint en compte, és inevitable, no?, parlar de la situació actual, la situació de pandèmia al final ha provocat que aquests grups no puguin continuar a nivell presencial perquè al final les condicions no, de seguretat no podrien ser òptimes. Respecte a això, actualment el que hem intentat és, amb els membres que ja assistien al grup de suport, els estem intentant atendre de manera individual, telefònicament, presencialment a l'Ajuntament. Creus que aquests grups, o encara que sigui a través de l'atenció individual, tenen un paper important en el moment que estem enfrontant?
Doncs sí, molt, molt important, i ara més que mai, degut al que bé dius tu, no? La situació que ens trobem encara ens tanca més a casa, encara ens dona menys espais potser d'esbarjo o de sortir, i la necessitat de poder assistir a aquests grups és en aquests moments, doncs, més important que mai. I el poder-ho fer, doncs, d'aquesta manera, presencial o telemàtica, doncs és una manera fantàstica de poder donar, doncs, aquest servei i poder-lo continuar, per poder seguir donant suport, doncs, a totes aquestes famílies que ja les tenien molt, molt vinculades i molt implicades.
Durant aquesta pandèmia hi ha hagut persones que, bueno, que s'han vist molt afectades per aquesta situació, perquè al final, degut a la pandèmia, doncs, s'han hagut de tancar centres de dia, residències, que eren un punt de recolzament important. Hi ha persones que, degut a la malaltia, han perdut familiars que estaven cuidant i no han pogut elaborar el dol d'una manera adient. Per tot això, quin pes creus que tenen els grups en el moment actual?
Doncs, com et deia abans, és molt necessari, com t'he comentat, més que mai, degut a que estàs dient tu també, no? Tant els cuidadors, doncs, que ja arrossegaven aquest desgast, diguéssim, no? I aquest estrès o aquesta angoixa que suposa a vegades, doncs, poder donar una bona atenció a la persona dependent que tenim al nostre càrrec, doncs, si li sumem en que aquestes persones han deixat d'anar a centres de dies o a centres especials de treball o a escoles especials, doncs això implica que tenim doncs aquesta persona donant molta més atenció, moltes més hores, i com dèiem anteriorment, no, amb menys temps també doncs de poder sortir, poder compartir o poder desconnectar en algun moment. Per això en aquests moments i més que mai és molt molt important que puguem continuar donant suport i seguir atenent doncs aquestes famílies que en aquests moments doncs penso que sí que ens necessiten més que mai.
Dintre de la situació actual ens hem hagut de reinventar, ens hem hagut de readaptar, i una, hem parlat de l'atenció tant telemàtica com presencial individual, no? Però una altra de les iniciatives que tenim en marxa és precisament aquest programa que estrenem avui a la ràdio, i volia preguntar-te una miqueta què et sembla aquesta iniciativa, el fet de poder, bueno, que el nostre objectiu és fer com un GAM gegant, diguéssim, a través de la ràdio, que no és el mateix que presencialment, però poder tenir aquests elements inicials que té el grup de universalitzadors, no? De que tothom se senti, els cuidadors o les persones que han perdut algú no se sentin soles, sinó que se sentin acompanyades per totes les persones que estan escoltant la ràdio. Què et sembla aquesta iniciativa? Creus que pot ser interessant? Creus que pot ser una bona iniciativa de cara al poble?
És una bona iniciativa i és molt, molt interessant. Bueno, quan parlem dels grups també doncs, mantenim la gent que ja teníem en aquests grups, i l'opció ara de poder doncs, posar en marxa aquest programa de ràdio doncs, suposa poder arribar també a la població en general, que no ens oblidem doncs, que amb aquesta pandèmia hi ha molta gent, com comentes, no?, que han tingut alguna pèrdua, algun familiar, que no han pogut elaborar d'una manera correcta o amb el suport necessari un dol, que s'ho han passat sols, i d'aquesta manera penso doncs, que podem donar ajuda, podem donar eines i podem arribar a molta gent que potser moltes vegades amb els grups doncs, ens centrem més en els grups i d'aquesta manera doncs, podem arribar a la població en general.
La veritat és que està sent un plaer, la veritat, poder parlar amb tu. Es nota que tens que vens d'una trajectòria laboral en la que has tingut que tractar amb famílies, i per tant entens molt bé la nostra problemàtica i contra el que lluitem cada dia. Ha sigut un plaer, moltes gràcies pel teu temps, gràcies per donar-nos, regalar-nos aquest temps perquè la població pugui escoltar la persona que els representa, i per recolzar la nostra iniciativa, el nostre programa, perquè ja des del primer programa puguem tenir aquest recolzament. T'ho agraïm moltíssim i gràcies.
Gràcies a vosaltres i gràcies per poder posar en marxa aquest projecte, i molta sort, que funcionarà segurament d'una manera genial.
Gràcies.
I abans de finalitzar, a passar a l'última secció, que dedicarem totes les setmanes a una frase o un aforisme per fer un apunt final o una reflexió final, recordar-vos que podeu fer arribar els vostres casos per nota de veu, per exemple, al WhatsApp, al telèfon 606-212-007, repeteixo, 606-212-007, o al mail a.gonzalez.psico@gmail.com, a.gonzalez.psico@gmail.com, o a través de les xarxes socials Instagram o Twitter @alvaro_psico, @alvaro_psico. Recordar-vos que aquest programa s'emetrà tots els dijous de 4 a 5. Si no el podeu escoltar en directe, el penjarem al podcast de la ràdio, a radiosvh.info, radiosvh.info. I sense més dilació, acabem amb l'última reflexió. I avui acabaré amb una frase de Viktor Frankl, un psiquiatre vianès, que ja en parlarem d'ell en algun programa, perquè és un personatge molt interessant, molt important, i la frase diu el següent: l'última de les llibertats humanes és escollir la nostra pròpia actitud davant de qualsevol circumstància. És una frase molt profunda, que va una mica amb la línia de lo que hem anat parlant al llarg del programa, sobretot el tema de les creences. Aquest psiquiatre vianès va haver de sobreviure als camps de concentració nazis, va patir la mort dels seus familiars, però es va enganxar, davant aquestes circumstàncies tan dures, es va enganxar a tenir un per què sobreviure, molt fort emocionalment. A ell li agradava citar una gran frase del filòsof Friedrich Nietzsche, que deia: amb un bon per què podem viure amb qualsevol com. I això ens agafarem com a cuidadors i cuidadores una setmana més. Espero que els haguem pogut inspirar i acompanyar en aquesta horeta de programa que hem compartit junts. Tota la força del món, i ens veiem la setmana que ve. Molt bona setmana.